Via Lliure.
Podcast.
Què tal, Geni Roca? Com estàs? Bon dia.
Bon dia. És un bon dia més curt d'avui?
Ai, que tindrem competició del tema dels bon dies. Què, tot bé?
Tot bé.
Com estàs?
Francament bé.
Francament bé, eh?
Sí.
Àmpliament bé?
Sí, sí.
Esfèricament bé?
Rotundament bé.
No sé si està tan bé Elon Musk, que home, és com el protagonista, un dels grans protagonistes de la setmana i de les setmanes, últimament.
Jo diria que Elon Musk està platòric i està eufòric. O és que no hauríem d'estar ni platòrics ni eufòrics, som nosaltres. Perquè ja se li està veient el llautó. Elon Musk era una figura que...
Li estan sortint banyes.
Que fa un parell o tres anys generava com... La gent no sabia què pensar, si era brillant o era malvat. I jo crec que s'està decantant ja la cosa. Si ara fessis una votació i la gent li preguntessis aquest home salvarà la Terra o la destruirà, la gent que pensa que és un ésser maligne que pot causar destrucció i problemes augmenta. Seria com si a Elon Musk se li estigués caient la Musk.
Bé, ho parlem amb el Geni Roca, com sabeu que és el nostre superexpert en l'àmbit digital i que analitza molt bé cap on va el món des d'aquest punt de vista, perquè una de les notícies de la setmana és aquesta incorporació a la presidència de Twitter d'Elon Musk. Mira, l'Antonio Baños a la primera hora del matí deia allò de que ara mateix hi ha bàsicament 5 grans corporacions al món que ho dominen tot a un nivell que no havien vist a la història de la humanitat, segons la seva lectura, i condensés Elon Musk, i ha aconseguit ficar-se en un dels llocs realment de capacitat d'accés i de domini, com és Twitter. La pregunta és què en farà, no?, d'això, de tot plegat. No? Però per tu, per tant, Elon Musk és un personatge que fins ara no teníem molt clar si era bo o dolent, i cada cop l'estem veient una miqueta més, que té unes certes intencions delicades i que hauríem d'estar preocupats amb el que està fent.
Jo diria que Elon Musk és a internet el que Donald Trump a la democràcia. Un problema. És a dir, és algú que, utilitzant les regles de joc, ha trobat les escletxes per fer-ne un mal ús o un ús massa personal o un ús massa individual. Són megalòmens que ho gestionen tot com si fos seu i com si les regles no fossin per ells. Donald Trump va fer un exercici de la presidència dels Estats Units opinable, si més no des de la nostra lògica i des de la nostra moral o amb la informació que ens arribava fins aquí, i sembla que va tenir un mal perdre, i això sembla una tendència. Bolsonaro sembla també que pugui tenir un mal perdre, i que quan les regles no donen la raó, no m'agraden les regles i en vull unes altres. Semblaria que Elon Musk està fent alguna cosa semblant. Quan les regles no m'agraden, faig tot el possible per posar jo les meves regles. Ell considera que Twitter hauria de funcionar d'una altra manera, i el que fa és personar-se, ho resol amb peles, igual que Donald Trump. Es compra, es gasta el que cal fins a que s'ho fa seu, i a partir d'aquí les regles seran les que jo digui. No sembla que sigui una aposta per la democràcia, no sembla que sigui... la seva posició no ha sigut muntaré un consell assessor de gent bona que em digui...
Va dir això, que faria una mena de consell de la... com en deien? No recordo, del comportament a la xarxa social, d'alguna manera. No?
D'entrada arribo a la meitat del carrer, i començo a tocar les regles. Fa uns dies comentàvem amb tu en aquest programa que dona tota la sensació que aquest espai, que era un espai públic, acaba de quedar privatitzat. No havia sigut mai un espai públic.
No, clar.
Però la tendència no és a fer que aquestes coses siguin infraestructures públiques, infraestructures de la societat, sinó que són infraestructures privades. Mm-hmm. Nosaltres, com a ciutadans d'internet, necessitem una solució per la missatgeria un a un i una solució per la missatgeria un a molts. Necessitem una solució de correu electrònic i necessitem una solució de converses. La solució de correu electrònic s'ha construït de manera que tu pots fer servir un sistema de correu electrònic i jo un altre, però ens podem creuar un missatge.
Gmail i Yahoo,
Gmail i Yahoo. Amb aquestes coses de la missatgeria, WhatsApp, per exemple, ja és una plataforma tancada. Si jo t'envio un missatge de WhatsApp, i només el reps si ets a WhatsApp. Però també es podria haver fet una solució tipus WhatsApp com el correu electrònic, en què jo t'envio un missatge i tu el reps amb... Tu amb tries la teva solució.
Si tens Telegram, Telegram, i si tens
Exacte.
Signal... On,
no? Jo te puc enviar un missatge des de WhatsApp i tu rebre'l des de Telegram. És una miqueta forçat, però s'entén l'exemple, entenc. Llavors hi ha missatgeries públiques i missatgeries privades. Llavors Twitter, el seu fundador, tenia la idea de portar-ho cap a una solució oberta, com si fos un estàndard en lloc de ser una plataforma, com si fos un estàndard de converses. I Elon Musk, jo crec que va en direcció contrària. I de fet, no puc dir res perquè... s'ho ha comprat i fa el que vol.
Mm-hmm. Clar, però sobre això, per exemple, des d'un punt de... Ara ja t'ho pregunto com a empresari, eh? La Milagros es feia aquest matí la pregunta de si això té sentit el que està fent. Però des d'un punt de vista empresarial, diu, de moment el que hem aconseguit és que caigui en borsa, que perdi anunciants, perquè ell mateix ho ha dit, s'ha carregat la meitat de la companyia en treballadors i la imatge pública està més deteriorada de quan ell va entrar. Llavors, des d'un punt de vista de gestió empresarial, què pot estar intentant Elon Musk? Perquè el que ha dit és que vol fer pagar, bàsicament, la gran novetat, encara no ho ha dit del tot, però vaja, que podrien ser $8 per tenir el famós indicatiu de Twitter de, com es diu...
El tiquet blau.
El tiquet blau.
Que, el de verificat.
El verificat, exacte. És el que demostra que una personalitat pública o una institució és qui diu que és, no?
Jo no sé si l'encertarà, però no tinc cap dubte de que té un objectiu econòmic. O sigui, no tinc cap dubte de que ell fa això pensant que tindrà un retorn de la inversió. No crec que estigui fent això perquè li ve de gust perdre 10, 15, 20, 25 mil milions de dòlars. No tinc cap dubte. Twitter tenia la cotització a borsa que tenia, però els números no quadraven, donava pèrdues.
Sí, això és veritat.
Llavors, què passarà si Twitter dona beneficis? Baixar a borsa no li passarà.
No.
Perquè si tenia la cotització que tenia, estan en pèrdues, per poc que ho espavilin, no sé, jo crec que ell creu que se'n sortirà i per això s'hi posa.
Hi ha una altra pregunta que és sobre això de la, no de la privacitat, sinó saber qui envia els missatges. A tu el fet de... No sé com acabarà, perquè tampoc no ho han explicat públicament, però sí. Sembla intuir que això que et faran pagar per autentificar el teu perfil, si vols tenir el comprovant de que el teu perfil és autèntic. La meva pregunta és si algú vol el teu perfil. Jo vull ser Genís Roca i pago $8, podré fer-ho. I quin camí obre això?
No, en teoria no. En teoria, el tiquet blau vol dir que algú de Twitter ha confirmat que tu ets tu.
D'acord. Això fins ara era així.
Sí, com ho ha confirmat, no ho sé.
Però... Clar, però si la pregunta... Vull dir, tu, per exemple, el tens, no?
Sí, però jo no vaig ni demanar.
No vas ni demanar-lo? No. Te'l vas trobar posat?
Deuríem fer batudes. I...
Però te'l trauran, si no pagues.
Pues, tot seu.
Ja no el vas demanar, és igual que no,
no
el tinguis.
No, dir, no.
Però, per
no.
exemple, evidentment...
Això té un punt de postureo, té un punt d'estrellita. Va haver-hi una època que tenir el tiquet blau aquest semblava que eres diferent. I a la gent li molava tenir-lo perquè eres diferent. Si tenir-lo és tan fàcil com pagar $8, ja no et fa diferent, sinó que et fa tonto. Perquè pagues $8 per una cosa d'aquestes.
Per una enganxina.
Llavors jo crec que això tenia un punt màgic i ara tenia un tenia un enfocament i ara en tindrà un altre, no passa res.
I l'altra pregunta que volia fer també sobre... Jo crec que està vinculat també amb el que dèiem i la reflexió sobre l'Antonio Baños. Hem deixat en mans de massa poques mans aquest poder en molts àmbits diferents?
Jo crec que això és una tendència del món. És a dir, el món, des d'aquest món, té una característica que és que els grups humans ens organitzem cada cop progressivament en grups més grans. En el Paleolític érem nòmades i el grup que havies de gestionar, tu com a macho alfa del grup, que podia ser 15 persones, 20, 25. Després arriba el Neolític, arriba l'agricultura i la ramaderia, això ens fa sedentaris, ens instal·lem en poblats i de cop i volta el grup ja no és de 25 persones, és de 200 o 300. Les regles de joc que funcionaven per gestionar un grup de 20 persones
ja
no funcionen per gestionar un grup de 300. Això es va complicant, llavors arriben les ciutats, llavors de cap i volta hi viuen 15.000 persones, llavors, i si tu mires, l'evolució dels models polítics és l'evolució d'haver de resoldre la gestió d'un grup cada cop més gran. Marco Polo, quan va anar a Xina, ell no era italià, ell era venecià, era ciutadà d'una ciutat-estat. Ve un moment que aquest model no és eficient per competir al món i per dialogar amb el món, i hi ha un procés a Europa d'agrupació, i es configura Alemanya, es configura Itàlia, es configura Espanya a partir de la Unió dels Regnes, a hòsties, d'alguna manera. Però es configuren aquests... Aquesta figura dels estats-nació ens ha servit per gestionar els últims 200 o 300 anys i ara torna a passar una altra vegada el mateix, que és que el tamany del grup que es pot gestionar gràcies a aquesta tecnologia és més gran. I ara el tamany mínim per dir coses al món és Estats Units, Xina o Europa, si hagués completat el seu procés d'integració que ens ha agafat amb els pixats al ventre. Però...
I això és aplicable a les empreses.
La història dels humans és això, el grup cada cop és més gran. Resulta que avui, per gestionar 1.000 milions de persones, ho pots fer des d'una empresa. Abans no es podia, però ara sí que es pot. Llavors, senzillament el que estem veient són solucions tècniques i polítiques, millors o pitjors, malvades o no, per gestionar grups més grans. Vaja, jo, amb mirada d'arqueòleg... Tot normal.
El camí és el
tot
que...
Tot normal.
És el que
es veia venir.
Previsible.
Es veia venir.
2 minuts i 2 quarts d'una del migdia. Deixem el tema Twitter.
Deixem el tema Twitter.
Va, anem per Facebook.
Una pinzellada molt ràpida de Facebook.
Fa una setmana i un dia, que es va completar el primer aniversari del canvi de nom de Facebook. Que
a
va
Meta.
A dir-se un any. Meta.
Un Meta. I per què van dir que se deien Meta? Perquè els hi mola lo del metavers.
Volien dominar el mundillo metavers.
Ara faré el xulo. Però fa... En aquest programa...
Sí, sí. És cert.
Ho van dir. Van dir
sí que vas dir.
Apunteu la paraula metavers que ens sentirem parlar. I sí, mira sí. El merder que s'ha liat.
Sí, sí.
Vale. El Facebook agafa i diu... Què li està passant a Facebook? Que li va malament. O sigui, Facebook salva els números per Instagram i aquestes coses, però coneixeu la gent de Putos Modernos?
No,
gent,
qui són?
Una gent de Barcelona que fan... Són uns creatius a Barcelona boníssims. Es diuen Putos Modernos. Van traient frases, ells. I en tenen una que m'agrada molt, que és... Si busques un lloc tranquil i amb poca gent, et recomano Facebook.
A favor.
No hi ha ningú a Facebook, ja.
A favor. No, no.
No hi ha ningú. La mitjana de Facebook deu estar als 55 anys ja. Tothom ha marxat. Facebook, que té aquest problema, que és un problema greu, perquè té 3.000 milions d'usuaris, però no hi ha ningú, la cosa està... Ja voldria jo el seu problema, però en tot cas no té la progressió que s'esperava d'un monstre d'aquestes característiques.
S'ha envellit.
Llavors el propietari agafa i diu... Quan dic el propietari no vull dir el Zuckerberg només. Això vol dir, els accionistes diuen, escolta, això no pot perdre valor. I fan una juguesca, fan una aposta, i diuen, el futur és el metavers, nosaltres liderarem el futur. Que és una manera de dir-li a l'accionista, segueix confiant que això tindrà valor.
Ho arreglarem.
Això ho arreglarem. I agafen i tiren el tiro cap a una cosa que jo crec que és inevitable, que és el metavers. Jo crec que això del metavers té tot el sentit del món i que això passarà, etc. Amb el problema de que les coses tenen un tempo. I han tirat l'aposta del metavers com a mínim 7 o 8 anys massa aviat.
Han anat massa ràpid.
Llavors, això no té... Sí que està ben tirat, però jo crec que això l'any que ve no tira. I d'aquí 2 anys no tira. I la borsa és molt cruel. Llavors ells fan aquesta juguesca de dir ens girem Meta perquè et quedi clar que som els ambaixadors del futur, segueix apostant en aquesta empresa, que aquesta empresa sempre ha sabut el que passarà, ho vam encertar amb les xarxes socials, ho encertarem amb això, i li foten gardela. Però, resultat, l'altre dia l'Albert Lloreta feia un fil a Twitter i ho donava dades. El 2021 l'empresa valia 922 bilions de dòlars.
Bilions són milers de milions, no?
Sí, 922.000 milions de dòlars. I aquest 2022 en val 266.
Hosti, quina castanya.
Que s'ha fotut una castanya de 650.000 milions de dòlars a la cotització bursàtil. Bé no va. Porta gastats 21 bilions de dòlars, 21.000 milions de dòlars, en el seu metavers, que és una cosa cutre, que sembla una broma. Saps aquells gràfics de...
Això ho antic.
Te'n recordes els vídeos de Dire Straits, aquells de...
Sí. Bueno, de fet, es veia una mica més modern, fins i tot Second Life, i fa d'això 15 anys o 20.
Sembla un videojoc del segle XX.
Sí, sí.
És a dir, de fa 25 anys.
Però et diré una cosa. Estan fitxant.
Què vols dir, estan fitxant?
Que estan anant a buscar gent que arregli això.
Ah, home, perquè... home, amb 21.000 milions de dòlars,
perquè ens
alguna
consta,
cosa han de fer.
Ens consta que estan pescant algunes empreses tipus Pixar o Disney,
sí,
dissenyadors, perquè els diguin, bueno, això, nois...
més els hi val.
Els dibuixos perquè... més macos que aquests.
Més els hi val, perquè Facebook té 3.000 milions d'usuaris i el seu metavers té 500.000. Que és, home, 500.000 de gent és molt... És una merda. Sí, no, mal, mal. Total, que això de Facebook no tira.
No tira, i el metavers sí, però arribarà, ja arribarà.
El metavers, quan arribi, ells poder no hi són.
Ja ens avisen quan arribi. Fixa't que estem parlant de tots els grans magnats, de moment, d'això que dèiem, dels grans noms del món
digital.
Empresarial, digital, però de tots els àmbits, en realitat, no? Del control que volen tenir o que intenten tenir. Elon Musk amb la compra de Twitter, però vaja, propietari també
dels cotxes,
PayPal,
dels
encara,
satèl·lits,
Tesla, sí, etc. En el cas de Mark Zuckerberg, per Facebook o Meta, intentant dominar aquest espai, i ara l'altre gran, Apple.
Apple. Tinc moltes ganes de parlar d'Apple.
Què li passa, Apple?
Perquè està fent una cosa que em sembla que no ens n'hem adonat.
Ai.
I que ja va fent des de fa temps. Mira, 2015-2016 va haver-hi tot un fil de notícies a la premsa de tot el món explicant que uns terroristes als Estats Units s'havien portat molt malament i havien matat gent, va haver-hi un atemptat, 20 morts, etc. Si voleu, ho explico millor, eh? Als Estats Units va haver-hi un atemptat que uns tios van entrar a fotre tiros en un lloc on hi havia 150 persones dinant i van deixar 20 morts i 20 ferits, una cosa d'aquestes, a Califòrnia. Els dolents que van fotre aquest tiroteig van fugir amb un cotxe i la policia es va acabar encerclant i van fotre una altra vegada tiros per allà, i dos terroristes, dos van morir i sembla que un altre va fugir. No estaven segurs, així anaven dos o tres dins el cotxe. Dels dos morts, un portava un iPhone. En aquella època, un iPhone 5C. I el portava amb totes les funcions de seguretat d'allò de cal contrasenya per desbloquejar-lo i aquestes coses. I l'FBI va dir, Apple, ajuda'm a desbloquejar el telèfon perquè buscarem pistes dins del telèfon del tio que ens sembla que ha fugit. I Apple va dir, no, jo no puc fer això, perquè la privacitat dels meus clients està pel damunt de tot. Llavors els de l'FBI, no sé què, però és que aquesta cosa va sortir a la premsa de tot el món. I passava una setmana i Apple sigue...
Però aquest debat també el tenien, per exemple, en el cas de Facebook. Crec que els hi demanaven les policies diverses investigacions al voltant dels contactes que tenen uns o els altres que segueixen, que no sé què, no?
I això està fàcil. Si hi ha un jutge que t'ho demana, tu ho dones, etc. Però aquí se'n va parlar molt. I el mil que em mosquejava era, jo estic convençut de que aquell telèfon estava desbloquejat al cap de 10 minuts.
Home.
Però que es va aprofitar per fer una campanya de reputació, que tota la premsa va comprar i va publicar. Però que per mi això era publicitat, que el que li estaven dient al món era, fa 5 anys, ara estem tots molt preocupats per les dades, però Apple fa 5 anys va posicionar la seva marca com una marca segura pels ciutadans. Si tu tens un telèfon Apple, no pateixis per les teves dades.
Ni tan sols Apple,
ni tan sols l'FBI
permetrà, encara que hagis matat algú.
Encara que hagis matat algú. Per tant, ostres, el missatge de publicitat és, aquesta és una empresa segura. Ja sé que amb un telèfon hi ha molta informació privada, però no tinguis por, és una empresa segura. Jo crec que va ser, abans que la gent es preocupés per la seva privacitat, posicionar la marca amb aquest tema. I crec que ara torna a estar passant el mateix. Perquè aquests dies no paro de veure notícies als diaris de tot el món explicant coses molt locals. Una senyora d'Austràlia portava un rellotge Apple Watch i el rellotge la va avisar que tenia un problema de tiroides que ella no sabia, i quan va anar al metge van dir, oi, és veritat, sort que t'ha avisat el rellotge.
La va salvar Apple.
La va salvar Apple. I llavors dic, ostres, una senyora d'Austràlia és notícia en un diari de Barcelona. Què està passant aquí? Una nena de 12 anys que se li ha diagnosticat un càncer gràcies a que el seu rellotge no sé què. Un noi de no sé on va sortint, fixa't, cada 3 setmanetes el rellotge Apple Watch, el resum seria que el rellotge t'ha salvat la vida.
Exacte.
I què crec jo que estan inoculant a la societat ara? Ja et vaig dir que les dades eren segures. Deixem fer-les servir.
Ui!
Perquè igual te salvo la vida. Llavors jo crec que això està dissenyat, orquestrat. I que em sembla bé, que tenen tot el dret a explicar el que poden fer per ajudar el món. Però que paguin publicitat, ens ho estan colant com notícies.
Però entenc que, perdona, eh? O sigui, està fent un altre moviment, estan fent... què és el que pretén tenir Apple, llavors, amb les dades? De...
Permís per fer servir les dades.
Les dades mèdiques.
Les dades.
I en general les dades.
Sí, tu que ja et vaig deixar clar que podies confiar en mi...
No passa res.
Deixa'm que treballi amb les teves dades per ajudar-te. Llavors, si tinguessis que inocular aquesta idea, per on començaries? Uh-huh. Per salvar-te la vida.
Clar. El missatge més potent possible.
És el missatge més potent possible. O sigui, si tu em deixes fer sumes i restes amb les teves dades, igual et salvo la vida. Autoritza usted, quan te compres el rellotge i te'l poses al canell, da usted su permiso... I acabes de llegir una notícia que diu que una nena d'Austràlia li van salvar la vida.
I tant.
Vamos pa'lante.
I llavors això, clar, perquè també el Baños aquest matí deia que les dades mèdiques és un dels grans negocis que pot haver-hi en el futur, utilitzar algunes d'aquestes dades en benefici o...
Mira, això, quan expliquem aquestes coses, hi ha gent que li pot semblar repugnant. Hi ha gent que pot agafar i pot dir a mi això no ho faran, pel damunt del meu cadàver, la meva privacitat... Perquè et trobes bé. Falta que et trobis malament. Si tu tens un fill de 4 anys diabètic, que el pobre nen... tot just no sap ni parlar ni explicar el que li passa, i portés un rellotge al canell o un sensor en el turmell que fes que si tingués una baixada de sucre s'activessin tot un conjunt de serveis, jo l'hi poso. Vull dir que contra patologies concretes i casos concrets no és que ens sembli bé o malament, és que ho exigirem. Perquè coneguent que existeix aquesta tecnologia, la bronca la tindrem la Seguretat Social de per què no m'està cobrint això per defecte.
Clar, però és que aquesta és la pregunta. Si aquesta tecnologia existeix, el que segurament s'hauria de fer, com tu has dit algunes vegades, és que sigui pública i que la gestionin...
Estem davant del risc de privatització de la cosa pública més bèstia de la nostra vida. Perquè les dades que poden ajudar a salvar la meva vida... resulta que les té una companyia i no les té la Seguretat Social, perquè resulta que les dades les genera un rellotge que no té un acord amb la Seguretat Social, sinó que l'acord el té amb ella mateixa, que és una empresa de multiserveis.
Clar, i pot acabar bé per dos cantons amb Apple, no? Que és, imaginem que finalment algú se n'adona i legisla i diu no, però això ha de ser propietat, aquestes dades de l'Estat en cadascun d'ells... I Apple diria, però és que la tecnologia és meva, llavors arribem a un acord, paga'm diners,
no? I és més complicat perquè les dades són del ciutadà, en teoria, però no us ho acabeu de creure tampoc gaire, això de que les dades són del ciutadà, aquí tenim un liu. Mira, l'altre dia estava parlant amb una corporació mèdica amb un debat molt interessant. Les dades que tu tens ara 160 de sucre, de qui són? No, les dades... O sigui, la dada que tu tens 160 de sucre, de qui és? Tu vas a fer-te una anàlisi de sang i en un laboratori fan una feina, fan un procés, apliquen una tecnologia i et donen un resultat. Llavors, la dada de qui és teva, perquè la sang era teva, però ells han fet una feina. Han posat una tecnologia i uns mètodes i uns sistemes i han fet unes coses. La dada, com a mínim, és de tots dos. Perquè tu, que eres 160, no ho sabies, t'ho han dit ells. Per tant, si tu mires bé, la sang era teva, la dada és teva, però ells han fet una feina i han generat una dada. No existia aquesta dada abans. Per tant, algun dret tenen sobre aquesta dada. Llavors, si s'han fet 1.000 anàlisis avui, poder dir que la mitjana són 170, poder tenen dret a dir-ho, perquè ells han generat la dada. Yeah. Després hi ha un metge que s'ho agafa i et diu, ui, Xavi, ets diabètic. Ell, per dir-te aquest diagnòstic, cobrarà. Ha estudiat 5 anys...
No, i cobrarà.
Bueno, però ha estudiat 5 anys, ha fet el mir, ha picat pedra, ha suspès exàmens, ja ha repetit... Llavors, la dada de que tu ets diabètic, ell l'ha generada amb el seu coneixement. Mm. Llavors, ell també té algun dret sobre aquesta dada de que tu ets diabètic.
Fa no massa teníem converses també en el món de la sanitat i deien... Tenim enquestes, especialment en el món de la salut privada, tenim enquestes que diuen que hi ha tot un perfil de nous... clients de la salut privada que valoren molt més la rapidesa que no pas tenir el seu metge convencional. Per tant, l'entrada de la tecnologia aquí sembla absolutament inevitable.
I
visites virtuals,
podria ser fi de bé.
Intel·ligència artificial...
I podria ser fi de bé. Jo crec que com a ciutadà estaré més ben servit si la tecnologia entra en aquesta, en aquesta capa de servei. Ostres, però el que passa senzillament és que necessito unes mínimes garanties,
regulem-ho,
unes regles de joc i parlem-ne.
Doncs avui amb el Geni Roca fem una repassada al món de Twitter, al món de Facebook i Meta, i evidentment també aquesta... Això que ja va apuntant, i normalment el Genís no s'equivoca, i llavors al cap d'un any et diu, veus com ho vam dir, aquesta tendència a blanquejar, diguem-ne, la capacitat d'Apple de protegir les teves dades i que tingui una intencionalitat economicista. Efectivament. 12 i 42 minuts. Genís, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Fem una petita pausa i seguim.